Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio, amb Juanjo Balfegó, Òscar Farnós, Ricardo Fernández i Francesc Callau.
Els dilluns a les 11 del matí i en redifusió a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. A la Pachanga parlem de futbol.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts a la Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio. Una temporada més amb tots vostès per tal de, bueno, de fer la peta el dilluns al matí amb tot el que ens ha generat la jornada futbolística de la primera divisió. I també sabeu que posem una falqueta, és a dir, que també parlem dels partits del primer equip de la Cala. Ens haurem d'esperar una setmaneta més perquè la competició no comença a la tercera catalana fins al cap de setmana que ve, fins al 21-22 d'octubre. Juanjo Balfegó, bon dia, benvingut, ben retrobat, amb ganes. Vens amb l'escopeta carregada?
Sí, però tenim un any més ja.
Tenim un any més.
Se descafeïna.
Avui hem d'excusar l'absència de Ricardo Fernández, que encara, no sé si encara es va quedar al Real Arena esta setmana, que van a veure el Madrid a Sant Sebastià, i de l'Òscar, que el tenim mig de vacances després d'un estiu duret de feina. Dit això, Juanjo, déu-n'hi-do com ha començat la Lliga, no?
Bueno, sí, la veritat és que mos han fotut primer... Hem de fer la prelliga, mos han ficat el cap com un tambal. La millor plantilla de la història del futbol. Mos han dit que té el Madrid. I mos ho han bombardejat durant, bueno, jo penso que tot el juliol i mitjans d'agost, no?, quan va fitxar Mbappé. I el futbol, jo ho he comentat a petit comitè amb tu i amb bastanta gent, el futbol és capritxós a vegades. I a vegades... hi ha coses que avui en parlarem, perquè avui tenim temps per a parlar de moltes coses. Jo avui vull parlar de com veig la història entre el Barça, la relació Barça-Madrid dins del context de la Lliga Espanyola, no a Europa, però se pot extrapolar.
De moment, ahir, el Barça va superar històricament en 2 gols el Madrid a la Lliga. És a dir, en la història de la Lliga el Barça des d'ahir porta 2 gols més que el Madrid.
Pues això sí que és significatiu. Aquestes coses són les que tenim que nosaltres. Aquestes estadístiques són les que nosaltres tenim que agafar, com jo he fet, t'he fet un treball de camp, per a que la gent entendrà que la gent que enganya, la gent que roba o la gent que manipula les coses i després ho vol tapar, moltes vegades, sense que es veiga, agafant les estadístiques te'n dones compte de que realment és així, ¿vale? O sigui, que saps que roben però no ho pots demostrar, perquè clar, si tots els poders estan a favor de aquesta entitat, doncs tu no tens res a fer, i això se demostra, se diré, bueno, si vols comencem per aquí, jo no tinc cap problema, vull dir, comencem per on te vulguis. Jo durant la història del Barça i del Madrid sempre he pensat, i després ho vaig anar mirant, que el Barça ha tingut els millors jugadors del món i més jugadors millors del món. Tu estàs pensant que el Madrid és un equip que va descobrir a Ronaldo, al gordito que diuen ells, lo van descobrir quan va arribar al Madrid i era el 70% de jugador que el que va estar al Barça, però que al Barça no va estar. A l'Audrup, després de passejar-se pel Bernabéu les vegades que va voler fent exhibicions, també el van descobrir quan va arribar allí.
I a Figo, però
fixa't en una cosa, els romans, els traïdors, no els hi salvaven la vida mai. Ne queda algun dins de l'organigrama del Madrid? Ne queda algun que formi a part d'alguna cosa del Madrid, que sigui ambaixador, que sigui tal com van vindre?
Pot ser Figo, no?
Figo està a l'Inter. A Figo és el que va despatxar més. Figo, te dic jo, que estava a l'Inter perquè és l'únic lloc. Figo, com que és un... o allò és un cosot, allò és un cosot de com si diuen estos que van a la guerra per diners, com se diuen?
De mercenaris.
Un mercenari d'estos, pues allí ho tenien, clar, vull dir, no n'hi ha cap, però oblidem-nos d'això. El Barça ha tingut els millors jugadors. Jo recordo aquell Barça de Maradona, Schuster, allò era un cosot d'equip, però te'n diria més. Inclús Di Stéfano, que havia de vindre al Barça i no van poder aguantar-ho, i van dir, I van dir...
Home, van dir... Bueno, vaig jugar un any a cada equip, però el primer en altres.
La pregunta ve aquí.
L'heu fitxat bueno, altres, però el primer en altres.
Una vegada et fico en context, vull dir, podem parlar de Cruyff, podem parlar de Maradona, podem parlar de Ronaldinho, podem parlar de Messi, podem parlar... El Barça, per a mi, ha tingut molts més millors jugadors que el Madrid. I, en canvi, ha guanyat més lligues al Madrid que el Barcelona. Vale? Què passa aquí? Per a ficar-ho en context, moltes vegades, quan tu tens... Tots els... O sigui, a veure com m'ho enfoco... Tots els directius i entrenadors del Barça ho han fet malament, com ha passat amb Bertomeu. Sempre ho han fet tot malament. Jo no ho crec tampoc, això. Eh? Jo crec que han hagut moltes vegades que han hagut decisions que han sigut... Destes que mos ficaríem les mans al cap. De fet, van sortint vidiets dels anys 60 i 70 i 50 de penals i coses que semblen de festa major. Aquestes coses, al llarg del temps, surten. Vale? El Barça no ho ha fet tan ni tan malament. El que passa, que ara que ja tenim una edat i ja portem tants anys en el futbol, això em passa a mi, ho vaig dir l'altra vegada, el mèrit que té una lliga com per exemple la que va guanyar Xavi fa 2 anys, és immens, perquè és que ara ja és, el Bar ja s'ha convertit en el sumum de lo sumum, i mos pensàvem que el Bar mos havia de salvar nosaltres. Eh? Si resulta que tots són d'ells, com mos han de salvar nosaltres, el Bar? I ara que el Barça està jugant bé, me dóna la gana de dir-ho, perquè ens hem de preparar bastant. O sigui, que la gent se comenci a pensar que el Madrid de la millor plantilla de la història serà dificilíssim, doble gala. Penseu-ho. O sigui, que tothom ho tingui clar.
I Messi, com es va passar el dissabte, perdones, perquè 3 xuts al pal...
Bueno, però això és sort. Això és una mala sort. Lo fet en si és que el Madrid... Si parlem una miqueta del Madrid ara. El Madrid és un coladero. El Madrid dona ocasions al rival. I quan te fan ocasions, avui van al pal, però demà te faran gol, com li van fer a les Palmes, com li ha passat, perquè han empatat a un, i el Mallorca també li va fer un altre gol, al camp de la Real li van fer 3 pals, i ells van tindre una jugada, perquè me vaig tragar tot el partit ahir. Mantén una jugada d'Mbappé, que sí que fa una gran parada, un cop de cap a pilota parada, que és en té el Madrid podia generar, i després van vindre els penals. Una parada que fa de cap, a Rüdiger, me penso, i després un remate d'Mbappé, em penso que també el tira pel mig, que tampoc te pensis que és cap cosota. Això és el Madrid de la millor plantilla de la història. Vull dir, tu què generes? I en canvi t'arriben 3 vegades, que sapiguéssiu, la gent que no ho va veure, que els 3 pals són 3 gols. O sigui, a los 3 pals, el porter està... imparables, los 3, què passa? Després passa que els penals, que jo penso que ahir se poden pitar, sincerament ho dic, vull dir, no et diré que no, però entrem en algo perillós, perquè com tu m'has apuntat al començament, lo de Vinícius al Betis, al camp del Betis, allò és un cosot que fica al peu, i ahir al Sevilla, no, com has dit tu, a Juanlu, va fer el mateix i li va entrar la targeta groga. Aquí estem entrant en un problema.
És que són dos jugades comparables, idèntiques.
I què passa? Ahir va haver un penal en contra del Barça. Jo estava mirant el partit. ¿Vale? Hi ha un penal i quan ja fan el penal dic que s'han equivocat. O sigui, jo vaig veure el penal, la pilota ve d'un company. O sigui, si tu estàs d'esquena, te toca la pilota que ha rebotat en un company de detrás i et toca la mà, a veure, per favor, més involuntari que això, que existeix. No tocar-la ja. És el que existeix. I això ho vaig dir... al segon, però vaig dir, com que van 0-3, deuen dir, va, com que estic acostumat a que mos passi,
i l'àrbit tira, és a dir, l'àrbit tira, si Ter Stegen no
i
fa...
I per primera vegada el Bar va dir, ex, que li ve d'un company, perquè el lío estava muntat,
Però si Ter Stegen no fa el llanguado per allí, lo penal se tira,
Sí, segur. Sí, segur, perquè estàvem mirant-ho. De veritat, està molt malament. Clar, si el Madrid totes les jugades que haguen... A més, hi ha jugadors experts en fer aquest tipus de teatre. Si tot el que passa des de l'àrea s'ha de revisar pel VAR, no tenim res a fer. Li pita... Bueno, 5 partits, 4 penals, no? Pues preparem-nos a veure un rècord mundial. I saps què diran? És que, clar, és que tenim una plantilla que estem tot el rato dins de l'àrea quan no juguen a res. Perquè no juguen a res, O sigui, a res. Passen els primers 20 minuts i veus que allí no ha passat res. Un dia faran un partit i ho fotran allí, però no juguen a res. El mig del camp del Madrid és... no sé, i mira que té bons jugadors, El mig del camp del Madrid és 0, vull dir, és una cosa... I a més no hi ha tornada endetrás perquè els 3 de davant, per a mi no va, els 3 de davant se queden davant i defensa, això. Llavors, sabem de què parlem del Barça, no? Quan parlem d'aquest tema, ens hem acostumat a defensar en 6 i no en, la, en tot l'equip. Doncs pues, que ens preparéssim, eh? Vull dir, 4 penals en 5 partits. Si no, què hagués passat aquí? Què hagués passat aquí?
Els 4 punts de diferència...
Potser serien 6? No sé, en Norrell li hagués tret un munt de punts ja, perquè el Madrid no està bé. Però bueno, ens hem de centrar una miqueta en altres, però que estiguem preparats, eh? O sigui, de fet, el camp del Rayo Vallecano, per a mi, és un calco del que li va passar a Xavi. Què passava? Que el Barça de Xavi era molt més feble, que Xavi mentalment també era més feble perquè protestava coses que no tocaven a pito. O sigui, al final protestava coses que un entrenador, quan està en aquest nivell, té que saber seleccionar molt bé quan té que protestar. I protestava tot, però el nivell és el mateix. El penal que li fan a Olmo, tu trobes que el VAR no ha d'entrar en aquest penal, que és un penal que li aixeca la cama tot el rato perquè no pugui passar? L'entrada que li fan a Pedri, que li fot los tacos allí al mig del... Tu trobes que allò...
No és l'expulsió.
No ha d'entrar al VAR, però en canvi el VAR va entrar en una xafadeta d'una falta, que tampoc ho he vist gaires vegades, eh? Abans que feia el gol al Barça. Ells allí anaven a Ninquina, a preparats per a nosaltres. Passa que el Barça se'n va sortir. Però si el Barça no arriba a tindre encert, ja tenies 2 punts perduts, eh? Preparem-nos, eh? Ja els tenies els 2 punts perduts. I això no és així. Això són despatxos. Això no és així. Perquè si tu pots revisar el VAR la falteta de Koundé, la penal i l'altre, també els has de revisar, eh? I, bueno, si algú té alguna discussió a l'entrada que li fan a Pedri... bueno, ja deixem una perquè surten els 2 tacos clavats, eh? Al mig del bessó, vull dir.
I en canvi, ahir a Ferran l'expulsen en una entrada.
Perdona, és roja directa.
Jo és groga, per a mi és groga.
Li pots rompre la cama. Jo aquestes entrades les pitaria totes.
Per a mi és groga, perquè al final és una xafada.
No, li xafa el peu, home, li xafa la cama. La cama li xafa, ja t'ho dic jo.
Li xafa entre el turmell i la tíbia, li xafa el peu.
Ja et dic jo que se li embala la bola. Bastant. Jo aquestes coses no les...
Ei, n'hi han unes quantes, cada setmana n'hi han unes
pues
quantes
d'aquestes. Mira, quan jo jugava al futbol no xafava mai. I ara cada setmana, ja ho he dit moltes vegades, 3 i 4 i 5 xafades. S'acaben aviat les xafades, eh? Xafada groga, i s'ha acabat. S'ha vist que l'ha xafat? Sí, groga. Ja està. Tu has de xafar el peu d'un altre paio? És que no ho entenc. De veritat que no ho entenc.
Però, doncs pues groga, eh? Groga, no, jo groga i li hagués ensenyat. Però n'hi ha moltes d'estes que es queden en grogues i no en roges. Aquí està el problema.
Una altra cosa que també vaig sentir les primeres jornades, m'han dit, paciència, la caverna, paciència, que és que al Madrid se li tanquen. I això m'ho diuen els del Barça, que han viscut 5 anys o 6 o 7, sempre tancats dins de l'àrea, els hi fotíem 6, 7... A mi me dius que se tanquen. Ara al Madrid se li tanquen, m'entens? Als altres no se'ls tanquen. Al Madrid se li tanquen i, claro, estar tan tancats no podem fer res. O sigui, resulta que el Madrid té una manera de jugar a l'atac, m'entens? Com a l'Etihad Stadium, saps? La semifinal de l'any passat. Jugaven a l'atac també, saps? Allí. I ara me van dient que la gent se'ls tanca. Quan van anar a penjar-se del pal al camp del City, saps? Són els falsos...
Falsa moral, la falsa moral.
La falsa moral, sí senyor.
També la pregunta és què hagués passat en el penal si Vinícius no arriba a protestar de la manera que protestava.
Quan? Aquesta setmana?
Aquesta setmana. Vull dir, ara com que Vinícius ha dit el que ha dit del racisme i del Mundial d'Espanya i tot, ara comença a tindre detractors. Ahir era Mijatovic.
Este xicot és un cosot.
Un dels històrics del Madrid, Mijatovic.
Este xicot és un cosot.
El que va fer el gol... en fora de joc a la sèptima, a una final de la Champions, que això ho hem de recordar, un fora de joc d'un metro flagrant, va dir que també hi ha molta gent que el comença a criticar i a qüestionar.
Pensa que de rivals, en els anys que porta aquí, en porta 3, me penso no sé quantes temporades porta, 3 o 4, 3 temporades, ja no hi ha ningú que el pugui veure. És un cosot, se discuteix amb tothom. És algo de veritat per estudiar aquest xiquet.
És que l'altre dia, és a dir, vaig llegir una crítica de Mijatovic i cap a Vinícius diu quina necessitat tenia de fer callar el públic del Real Arena després de convertir un gol que al damunt és de penal. Dius, has fet la jugada del siglo. Diu, però al damunt d'aquest marc és de penal. Quina necessitat tens? Per què has de fer callar el públic?
Esta és la jugada. Mm. La jugada, la provocació des de xiquet. O sigui, hem de ser sincers. El reglament, si tu interactues amb el públic, és targeta, ho fica clarament, O sigui, tu, perquè ara si fa callar el públic i el públic se fot contra amb ell i comença allò, i l'àrbitre li munta en pollo, la culpa de qui és? A veure, tu, per molt jugador que sigues, tens la potestat, et puc dir-li en un estadi sencer, aquí callar?
És del racisme.
Aquí callar? Què vol dir? Aquí callar què? Què vol dir?
La culpa és del racisme. I l'hauràs aixecant la pilota d'or.
Bueno, és a dir, aquí és on te quedarà, la UEFA al puesto que està.
Los escrúpols de la UEFA...
Aquí és on te quedarà la UEFA, on te que queda.
Són los que són.
Pues mira, los patriotes espanyols que comencin a preparar-se perquè... Perquè una de les raons serà per el grandíssim racisme que existeix al món del futbol, que n'existeix, per desgràcia, no amb ell, perquè amb ell ho criden per una altra cosa, però sí com a tots els camps, Com a tot arreu.
Com a tots els camps.
Com a tot arreu.
Sí, sí, sí. Dit això, Juanjo, a mi m'agradaria parlar perquè tots estem encantats en el joc del Barça d'aquest any i ben poques coses han canviat. De les diferències del Barça d'aquest any al Barça de Xavi, per exemple, o de Xavi i Koeman, si vols, dels últims 4 anys.
Comencem per la primera.
Sí.
Tu has vist les imatges de... poques imatges que mos fiquen a la tele dels entrenaments?
No.
Pues jo sí. A cada telediari que surten aquelles imatges que... va, mentre fem això, s'ha deixat fer 4 vidiets. Tu veus allò i en aquells vidiets de 15 segons és més entreno del que feien els altres anys. Això queda clar. I això queda evident quan a la primera part molts de partits t'aguanta el rival i a la segona part lo sometixen, però com? Però com? Però el Barça s'apodera totalment del partit i pot arribar a fer escàndols, farà escàndols de gols. Farà com el Valladolid li va fer, sempre al final, com ahir li tocava el Girona. Ahir el Barça va jugar amb el Barça bé, quasi. Tots xavalets,
No,
al final...
I van ser 4, que haguessin pogut ser 6 o 7.
Sí, sí. I va tindre molts... Però clar, aquesta és la primera cosa que jo veig. N'hi ha una altra de molt important, que el Barça té que començar a perfeccionar, perquè té doble rasero, que és la pressió altíssima de tot l'equip, però penseu que se van presentar quasi conduint en contraatac, una que va tindre Brian Hill, al començar la primera part, i dos més que no van acabar de fructificar, però que era un 3 contra 3. Aquest és el problema que es pot trobar al Barça si la pressió no la fa bé. Però el risc a mi m'agrada, aquest risc. Perquè la gent que no sabrà treure la pilota bé de darrere no tindrà opció, El Barça fa, ahir penso que 2 gols, roben la pilota, Robo, pim, pam, pum, pum, gol. Ahir va fer 2, El Girona, Que el que no pot ser és que penséssim que el Girona... perquè nosaltres el Barça també som com som. O sigui, l'any passat Girona ens ha fet 8 gols a nosaltres, en 2 partits. Era un Girona espectacular. I enguany què? Enguany ja serà un Girona bo? Aquest equip no és fàcil de guanyar, No és gens fàcil de guanyar, aquest equip. El que passa que el Barça va fer moltes coses i molt bé. Importa bastantes, de coses ben fetes. El de la pressió alta, pues la gent vol córrer. La gent creu en aquest home. Ahir la mini Amàlia es va quedar 2 o 3 vegades dalt, però al cap de 5 segons, algú, crec que algú, devia fotre algun xulit, perquè el veies que al cap de 3 segons ja el tornaves altra vegada a tornar. Rafinha, a mi metí, loco metí, ese xicot. Rafinha ahir vaig mirar, al minut 75, en 0-4, pressionava com un loco, com si fos el minut 1. Rafinha, estratosfèric. De treball, parlo. A més, pues, després ve el que ve. Olmo, una encertada espectacular del director tècnic. Cadeco, li tenim que dir les coses dolentes i les bones. I aquest xicot ha sigut una encertada total. Vull dir, és un fitxatge perfil que mos va molt bé. A més, entra dins de la joventut de l'equip, està encertadíssim, el tema. I qui no parla més ja, Pedri sembla un altre Pedri, les defenses nostres, cada vegada... A mi els primers dies no em va agradar gaire Íñigo Martínez, però cada vegada té més confiança, cada vegada està més pel que ha d'estar, perquè el Barça hem de reconèixer que no tenim a Gavi, no tenim a Araujo, no tenim una sèrie de jugadors. Ara perdrem a Olmo, que també s'ha fet una miqueta de mal, que aquestes coses també passaran. Quan recuperarem a tot el que tenim, Christensen, bueno, no, ara no me'n recordo de tots, no...
De Jong,
vull dir, farda, el Barça. El Barça té farda, si la gent se fot a treballar. Llavors, el nostre té molt bona pinta, vale? Antes ens hem de centrar que no podem fallar perquè l'equip que tenim que a Europa. A Europa crec que és una oportunitat boníssima perquè, tal com he entès, els 8 primers se classifiquen directament i encara els altres, no sé quants, fan una eliminatòria al febrer.
Ja ho dependrem, poqueta a poqueta dependrem.
Sí, però bueno, has de quedar dels 8 primers, vale? Llavors això t'anirà, això va molt bé. Això és un premi a que la regularitat durant l'any estigui... I difereix una miqueta d'aquella Copa d'Europa de que guanyant 7 partits te presentaves a la final. Ara la cosa serà una miqueta millor. O sigui, hi haurà partits que... Però hauràs de tenir una regularitat. No podràs sortir-te de la mitja, saps? I això és una de les coses que el Barça té que mirar. I a la Lliga, seguixo la meva visió del tema, el Barça només li porta 4 punts al Madrid perquè, bueno, hi ha detalls que fan que les coses canvien i aquests detalls s'agravaran. I el problema és que no sé si els hi donarà als que vosaltres sabeu que no nombro mai, a només ajudar al Madrid. Crec que a lo millor ajudar al Madrid no tindran prou i ells, com que la vergonya ja l'han perdut, una vegada el Bar fa el que volen, mos perjudicaran a nosaltres. I estic convençudíssim d'això. Convençudíssim. És una cosa que no em traureu de pensar. O sigui, el Barça ha de fer les coses molt ben fetes. Vale? Perquè si no, pues, hi haurà algun partit. I el més important és el partit, entre mos desquiciaran, perquè passarà, no perdre la compostura perquè només és un partit. I pensar que nosaltres hem d'anar a lo nostre, que és jugar, que el joc és quan tenim. Aquesta és la visió que trobo jo que tinc del Barcelona. I sapigué que avui en guanya Carleto la sella li arribarà a la nuca. La sella, quan l'aixecarà així, baix a la nuca li arribarà. Perquè lo mejunge que tistom allí li sobren jugadors per tot arreu. És una falta d'equilibri tan gran la que té el Madrid que s'ha fitxat... O sigui, només te diré que el fitxatge d'Mbappé ha descol·locat a tota la delantera. És curiós el tema, Ha descol·locat... Ara ja el fica de delanter. I el comença a ficar mig de delanter. Perquè és que ho ha descol·locat tot, perquè Vinícius jugava bé per l'esquerra, Rodrigo ho feia fantàsticament bé per la dreta... Clar, aquí tenim un desequilibri. Aquí falta un que no ha jugat encara, que és Bellingham. O sigui, mos abocarem per la prova aquí. O sigui, jo, t'ho dic sincerament, no té fàcil solució el del Madrid, Si no, heu de pensar que 3 o 4 no baixaran. O sigui, 3 o 4 no baixen. Vinícius no baixa. Si baixa alguna vegada, potser sigui el que sacrifica una mica més. Mbappé, 0. L'altre de l'altra banda, sigui qui sigui, segons que sigui, pot baixar una mica a recuperar pilota, però no, tampoc no te pensis que tant. I els altres equips, l'equip en 3 puntes que tindrà el Madrid, no s'obriran, I el Madrid té verdaders problemes de joc estàtic, d'atac estàtic, el Madrid té problemes serios. Penseu que tot el perill ho fan en pilota parada i en espais.
Clar, i bueno, ho aposten tot a les individualitats, al talent individual dels jugadors, que sí, doncs el dia que li sortiran 3 jugades a Mbappé o a Vinícius, doncs te faran 3 gols.
Sí, però els comentaristes ajuden a tothom. O sigui, tot això és un engranatge molt gran, més gran del que ens pensem nosaltres. Jo he sentit ahir i altres parells, perquè ahir vaig veure tot el partit, ho torno a repetir, i he sentit, és que un jugador així no s'havia vist Mbappé. No ha fet res, Mbappé no ha fet res. De veritat, ha fet 2 gols de penal.
Tenia poca memòria, no?
Aquí vaig jo. Veus com me l'has agafat? O sigui, no fa tant de temps que teníeu en una bèstia parda que no la tindreu mai més a la vida. O sigui, ja s'ho heu oblidat. Lo millor de què? Lo millor de què? Si en aquell home tenia 7 pilotes d'or i este no en té cap. Este paio ve d'estar passejant-se al Paris Saint-Germain durant 3 temporades, Caminant. O sigui, caminant. No es pensin que és tan fàcil tot això, Ojo, que el futbol és capritxós, I l'argument de l'amic nostre Ricardo, que sabeu que parlo amb ell moltes vegades, és tranquil·lo, que ja veràs. Home, clar, tranquil·lo, perquè de moment no va. O sigui, a veure què m'has de dir. Tranquil·lo, que... Sí, tranquil·lo. Però polèmica és la que vulguis i més, No hi ha... Mira, t'hi diré més. No hi ha cap equip de la Lliga, i no ho he mirat, que en 5 jornades haguin pitat 4 penals a favor. Au, ja t'ho he dit. No n'hi ha cap. I aquestes són les coses que, quan, 5... que ho canvien tot. I no, més... no ho he mirat, eh?
I a més de 5 primeres, eh?
Sí, sí, claro. Que li hagin pitat en 5 jornades 4 penals, 5 primeres jornades 4 penals. No n'hi ha cap d'equip. I no ho he mirat. Vegi si ho tinc clar. O sigui, aquestes són les coses que fan veure el context des de fora. Perquè si tu mires jugada per jugada, ells te poden arribar a fer creure que es pot pitar amb este i en 50 partits més. Però com és que només se piten aquí? I els altres 50 partits veus barbaritats, perquè m'agrada veure futbol i veus penalots, que els àrbits, no el pitem aquí. I després els cornes, les agafades als cornes. Si un àrbit pita una agafada en un corne...
S'acabarà la història.
No, no s'acabarà. Hauria de pitar-ne 50.000, eh?
Sí, sí.
Això queda claríssim, eh? Però el lío ser, però sempre pot... passa allí.
Sí,
mira,
sí, sí.
L'únic que li han pitat els 4 penals en 5 jornades ha sigut allí. És curiós. I al Barça, que li han fet un penal clamorós, no li ha pitat, lo de Olmo. I ve que sí, és curiós, això. I això, preparem-nos, que és el que mos vindrà, eh? És el que hi ha. O sigui, hem estat tots preparats i hem de protestar, hem de saber protestar i criticar, crec jo, eh?
Bueno, l'altre dia, en una entrevista en un mitjà de comunicació afín a, és a dir, a la caverna, aquell xicot que va ser candidat a les eleccions del Barça, el xicot de la melena, de les ulleres, ara no em ve...
Sí, Freixa.
Freixa, Toni Freixa.
Hòstia, va ser boníssim.
Sí. Va plantar les banderilles i va ser després de la... compareixença pública de Joan Laporta, del president, que no sent de la meva devoció, evidentment, i va donar una roda de premsa, van contestar les preguntes dels periodistes, al final un contesta el que vol, tu pregunta el que vulgues i jo et contesta el que vulgui.
Parlem del programa de Juanma Castaño, que aquell volia merder.
Sí, però a més d'això li va dir molt clar, diu, almenys al president del Barça se li pot criticar perquè dona rodes de premsa, que el president del Madrid porta, no sé si són 8 o 9 anys sense donar una roda de premsa, per tant,
ni explicacions.
És a dir, no pots qüestionar res.
No, se va quedar, lo va deixar tallat, Quan va dir que Laporta havia fet una grandíssima roda de premsa, va dir, com? Se va quedar mort,
Tu pots criticar-lo, no, però ell les dona, eh? Lo vostre no podeu criticar res perquè no dona cap roda de premsa. Lo Tito Florent, aquell que camina per dalt de l'aigua, saps? Vull dir, aquell que està per damunt
però de... Però Freixa, que estava en una altra candidatura de Laporta, entenc,
sí.
Dona una imatge, o sigui, mos mostra el camí de pecant tant d'anar als barcelonistes i crec que tots els equips d'Espanya, que és que, penseu, o sigui, és tan gran la dimensió de tot això que estem parlant que qualsevol equip que necessiti els punts per a poder-se salvar, que els tregui ara lo Madrid, eh? Que es tragui ara, perquè se veuran cosotes i això perjudica tothom. I Freixa el que ha dit és, hem de protestar entre tots a veure si un o altre mos escolta i diu, bueno, no se'n doneu vergonya.
Guanya el Barça per lo Madrid, diu, i en son demà surt lo cas Negreira als diaris.
Sí, sí, està claríssim, però ara el cas Negreira és una mica, és una d'altres coses que també, el cas Negreira l'he anat seguint, no me l'he estudiat, bueno, però prometo que ho faré, eh?
Ara fa poc va tornar a haver una notícia,
sí, que havien input, estan tirant palos de ciego perquè saben que no tiren cas,
no, però que deslliurava el Barça d'haver va ser una notícia positiva pel Barça.
Sí, sí, però és que no fan lo juí, perquè si fan lo juí lo Barça deixa d'estar imputat i surt i s'ha acabat el problema i ells no voldran. És que és tan gran l'engranatge que tenen muntat, hi ha jutges, aquí hi ha de tot. O sigui, el Barça diu que han entrevistat, no sé si 20, 30 o 35, entre jugadors, directius, treballadors de clubs, jo què sé, no sé quanta gent, i no han pogut trobar zero de que hi hagi hagut cap tipus d'ajuda, de que haguem pogut fer alguna cosa mecànicament, no han trobat res, però el Barça segueix estant imputat, m'entens? Quan van juzgar els independentistes, pim, pam, pum, neta, ja estem clars. Però en canvi este, quan portem un any i pico a lo mateix,
un any
i aquí no hi ha no, tranquil, que no es tira, ha vist per la sentència, i ara estan buscant a veure com ho poden fer, que ja ho han provat, per ser bons abogats el Barça, a veure com ho podem fer per a que trobin algo o algun mecanisme legal per a que puguem declarar el culpable. I mentre està així, el Barça està imputat per Negreira. Això no pot desmentir ningú. Estem imputats perquè no feu lo juí. Però és claríssim. cada vegada que guanya el Barça, pum, és un demà negreira. És un demà al dematí. I ara espero veure a Telemadrid el xou dels àrbits de Noeta. Però espero que surtin i que la gent se'n vagi donant compte de quina classe de púrria té aquest club a les televisions, perquè és que de veritat, eh? O sigui, que aquesta gent puguen criticar l'àrbit de Sant Sebastián ja és per a tirar-te directament a la piscina.
Home, de fet, això és històric. L'últim documental que vaig veure jo de... No sé si és de TV3 o és de Dazón, no ho recordo, sobre el Barça de l'època de Montal, que van haver de pagar advocats i investigadors i tal, que se'n van anar a Argentina, a Brasil, a Xile, a tot arreu, per el tema aquell del famós cas del jugador del València que va fitxar com a oriundo, i va dir que uns iaios eren de Celta.
De Celta, no?
Eren de Celta, és a dir, no de Vigo, de Celta. Lo Barça, hasta li van robar uns pintors de la seu dels abogats del Barça, li van robar documentació sobre totes les investigacions, i no hi havia manera de que volguessin deixar jugar a Heredia, al Milonguita Heredia, quan a tots els equips de la Lliga Espanyola jugaven oriundos de manera il·legal, i va anar als països d'origen reclamant la informació i la documentació. I quan la va tindre tota, li va dir al president de la federació: noi, o obris, o aquí hi ha un escàndol terrible. I gràcies a tot allò va haver l'obertura en la que es va poder fitxar a Cruyff, etc etc. Però si no, no hi havia manera. Va ser un xantatge, entre cometes, del Barça, que tenia tot l'escàndol documentat des dels països d'origen. De 19 oriundos, només n'hi havia un que jugava de manera legal a Espanya.
Escolta, hi havia un jugador de bàsquet del Madrid fa no res, que dient sí. que era i tenia passaport comunitari,
angoleño o
Angol, jo què sé, d'entre el tenia. I aquí què ha passat? S'ha sentit algo? Ha sortit algú a la tele dir algo? És que és el mateix.
Corramos un tupido velo.
Se tapa i punto. I s'acaba el problema. Però és que sempre ha sigut igual. Sí. Sempre ha sigut igual. No sé, jo... De moment he de dir que xalo molt. O sigui, a mi me fa gràcia que el futbol a vegades sigui tan curiós. I xalo molt.
Jo?
I bueno, te vaig a dir una cosa. Contra qui jugava el Madrid? És que aquesta és l'altra, eh? El Madrid ha empatat al camp del Mallorca i ha empatat al camp de les Palmes, eh? No ha empatat al camp del Bilbao, del Barça i del... M'entens o no? O sigui, a veure, ahir, per exemple, el Bilbao a les Palmes ja ha fet 20 vegades més ocasions que les que li va fer l'home dit en tot el partit, m'entens?
Ara Madrid ja lio, perquè d'aquí dos o tres jornades se juga el derbi Madrid-Atlètic de Madrid, i després...
Sí, aviat se juga, no?
I després d'un partit, després d'una jornada de Champions, l'Atlètic de Madrid té només dos dies de descans i el Madrid ne té quatre.
Pues, au. Pensem, el problema el tindrem quan caurà al revés. El problema és tirar lliga, llavors ho canviaran. Si tu tens dos dies perquè la lliga esta és així i ell ne té quatre, doncs te tens que aguantar. Però vigila, eh? Perquè quan serà al revés, ojo que te la faran, eh? Que estos només miren per amb ells.
De moment xalem. No, i també hi ha hagut un canvi en el Barça important, crec jo, que jo penso que és el més significatiu, que el Barça ara mira a porta, és a dir, no m'explicaré tan bé com tu, que ets entrenador, però jo veig que quan el Barça recupera la pilota no miren detrás ni miren fer una transició ràpida,
és així, és així.
I tí, la porta com a objectiu.
Mal roba la pilota i directe porteria.
No,
sí,
però és igual, encara que la robis al mig del camp o a la defensa, sempre miren a porta. Allò de jugar a l'embol, de dir, a la tiro a l'esquerra, a la tiro a la dreta, a la torno a tirar, passa pel mig, la tiro a l'esquerra, la tiro a la dreta, i així 10 vegades, hasta que trobaven lo hueco.
O però és que jugant així com dius tu, el Barça va tindre un munt de possessió, eh?
Sí, sí,
jugant com tu
sí,
dius, sí. El Barça va tindre un munt de possessió.
Ara no, ara a la mínima que roben la pilota, combinació, però tots corren cap amunt.
El gol de Olmo, toquen dos vegades pilota llarga davant de porteria i gol, i en va tindre una Lewandowski, un altre contraatac que Lewandowski la tira fora, el Barça de jugades llargues ja tenia un munt, vull dir, si em vens a pressionar, ojo detrás, eh?
Jo, això de l'ADN Barça i totes les històries estes, ja fa temps que l'ADN Barça s'ha de barrejar, i s'ha de barrejar en el futbol modern, en el futbol físic, en el futbol ràpid, que una cosa no està barallada en l'altra, és a dir, pots tindre toc, pots jugar bé, però no cal fer aquelles animalades de tocs i vinga, tocs inútils per tocar la pilota i per d'allò, no, és a dir, provatosa, és a dir, amunt, i a la feina, és a dir, com més aviat arribarem a puesto, millor.
Lo Barça, el problema gros que ha tingut aquestes dues temporades o així, perquè també s'ha de reconèixer, és el tema del fair play financer, però més que res és perquè està fent lo camp. Nosaltres hem de pensar que el Madrid va fer el camp a la pandèmia, és que estan això va tindre sort. Quan va fer el camp a la pandèmia se va rebaixar tot això del fair play perquè no tenia sentit, m'entens? Llavors quan se va acabar, la màquina de fer diners és l'estadi. El Madrid lo té a ple rendiment. Penseu que el Barça està fent un equip de xiquets de casa i l'està fent molt competitiu, molt competitiu, molt competitiu. El Barça, quan anirà al Camp Nou, els seus ingressos s'hi dispararan al triple. Penseu que el Barça podrà fitxar, eh? O sigui, això ho han de pensar els rivals. El Barça podrà fitxar altra vegada en qui voldrà. S'ha hagut de fer molta neteja. És veritat que el tema de Bertomeu és un cosot, el que va passar allí. Devia ser tan bèstia que no vull ni dir-ho. Però el Barça ha de la neteja que ha fet i a els ingressos que tindrà d'aquí un any, o no sé si a finals d'aquest any o primers de l'altre, ja van a l'estadi. Quan vagin a l'estadi, és que pensa que estem jugant en un estadi com el del Nàstic, eh?
Bueno, salvant distàncies.
Salvant les distàncies que tu vulguis, 20 i pico mil, no? 30.000?
No, més.
A més?
Els
pilastres també es comptes?
34 o 35.000.
Els pilastres també es comptes? Clar, aquí no es pot veure.
Són quasi 40.000 persones que acaben a
Montjuïc. A 80 o 90.000 que el Barça veia cada dia, més tot el que genera en aquell camp, més... Hòstia, és que, a veure, de veritat, la diferència és gran, eh?
Montjuïc és més gran que Montilvi, per exemple, eh?
Sí, home, jo t'ho dic que no.
Quasi 40.000 persones caben a Montjuïc.
Bueno, caben. Però estem d'acord que venim d'un camp de 100.000?
Sí, sí.
Vale. Pues això és una de les coses que la gent no té en compte. El Barça se presentarà un dia, no sé quin dia serà, que fitxa, vés a saber dir, què passa aquí? No estirem sempre com estem ara, eh? La gent això ho té que tindre clar, i nosaltres encara més. Compte, si tu de casa teua jugadors catalans del Barça...
60.000 ne caben.
Bueno, pues que en cabien 60.000, el Barça no trau ni el 40%.
Que en teoria seran els mateixos que cabran quan el Barça tornarà al Camp Nou.
Sí,
és
però
a dir...
el Camp Nou genera moltes altres coses, eh? Té res a veure, eh? Que cabran perquè no s'haurà acabat, vols dir, no?
Exacte.
Però el Camp Nou genera moltes altres coses. Mare meva, em vas a parar. I això és una cosa que tenim que tindre en compte quan el Barça podrà... tocar les peces que ha de tocar a l'equip que tindrà de casa, xiquets de 17 i 18 anys, estan jugant. Ese xiquet Marc Bernal me va deixar loco, també. Me va deixar, dir, ostres, però vaya jugador. Pues este xiquet s'ha de tindre en compte. A Gavi no l'han vist de fa un any. És que hi ha molt que parlar aquí al Barça dels xiquets joves, molt que parlar. I això és una cosa que nosaltres tenim i altres equips, pues bueno, Espanya ha guanyat Mundial, Eurocopa i Jocs Olímpics, i el Madrid pues, ha perdut, perquè Brasil ho ha perdut tot i França ho ha perdut tot, però el Madrid ha perdut perquè no tenia ningú. Clar, és que clar, vull dir, tots són de fora, allà no hi ha ningú que jugui de casa, i cada dia al diari que si la perla de la cantera, que si l'altra perla, deuen ser perles de Majòrica, deuen ser d'estes de sí, sintètiques, les perles, sí. És perquè al Madrid no juga ningú, i sincerament el Madrid dels 14 o 15 jugadors que tinc, que tots són de fora, o 16 o 17, n'hi han de bastant substituïbles, eh? O sigui, que tampoc se pensin que tenen allí, ben a saber el que. Cada un té que mirar el seu.
Pues bueno, Juanjo, en seguirem parlant, eh?
Sí, sí.
El dilluns bueno, avui que ve a la feina.
Una presa de contacte.
A veure si mos arriba ja Ricardo sí, i, el podem posar, i el podem posar
en a finet. Enguany Ricardo tindrem xou, home, xalarem, perquè, a veure, jo la meva visió és fer-li reconèixer que el Madrid no juga res. O sigui, això m'ho ha de reconèixer. O sigui, ells poden dir el que vulguen, perquè... tenim que tindre en compte que l'aficionat madridista només és servir guanyar. O sigui, ells ja només caldria. Amb ells lo com, els importa com a zero.
Vale? I la resposta sempre és la mateixa.
Com a zero.
Quantes de tenen? 14 o 15?
Sí,
quantes...
sí, sí. Jo, nosaltres tenim tantes, nosaltres tenim sí, zero, sí, sí. I aquí no cal parar de res més. Ara, si comencen a passar coses rares, aquí hem de ser com un martell, eh? Les coses aquí s'han de dir totes, eh?
I
perquè,
tant,
perquè enguany tinc la sensació de que tal com ve que el Barça, tal com ve que el Madrid, pot ser el any 1, pot ser, eh? Jo només ho dic aquí.
Pues les direm, Juanjo, hasta la setmana que ve.
Molt bé, adeu.
La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio, amb Juanjo Balfegó, Òscar Farnós, Ricardo Fernández i Francesc Callau.
Els dilluns a les 11 del matí i en redifusió a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. A la Pachanga parlem de futbol.